Tendència Migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 19 de febrer de 2023. Des d'aquest dilluns, els centres de salut de la xarxa pública tindran 6 mesos per adaptar la seva oferta d'alimentació amb màquines de vending i cafeteries a opcions saludables. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia, Efren. Entra així en vigor una instrucció que, segons l'Agència de Salut Pública, és una mesura de coherència.
Avui se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en el futbol i en extensiu a la resta d'esports.
Per sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de totes les persones a gaudir d'una pràctica esportiva sense discriminacions, la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol han presentat la campanya Som Energia, Som Respecte, Som Actitud. A l'esport, tothom és benvingut.
Els menors dels centres de justícia juvenil canten per la llibertat en un recopilatori de rap en català de la Plataforma per la Llengua.
Els adolescents dels centres de Montilivi, l'Alzina i el Segre han enregistrat un àlbum en col·laboració amb el cantant de música urbana Nelo Si, que porta per nom La veu dels murs i que ja es troba a YouTube.
En clau cultural, Vilanova i la Geltrú celebra el Dia Gran de les Comparses de Carnaval, l'element més emblemàtic i distintiu dels carnavals de la capital del Garraf.
La plaça de la Vila s'ha convertit en un mosaic dels colors pels mantons i els colors distintius de les comparses. Es calcula que aquest esdeveniment ha aplegat fins a 17.000 persones entre vilanovins i visitants.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui de nou tenim una jornada dominada per l'ambient assolellat arreu del país amb alguns núvols prims que arribaran pel sud del territori, que sobretot avui es faran més nombrosos novament a partir de migdia. En general, però, garantint una tarda assolellada arreu del territori, amb unes temperatures al centre del dia de nou altes, fins i tot més que ahir a punts de l'interior, i valors que localment podran superar els 20, no els 21 graus a l'interior del territori. Demà començarem la setmana amb pocs canvis, amb aquest ambient assolellat, amb núvols alts, que sobretot seran més nombrosos durant la primera meitat de la jornada i de nou al final del dia, i demà, a diferència d'avui, també podria formar-se algun núvol baix a punts de la costa, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Demà mantindrem unes temperatures altes al centre del dia, tot i que baixaran una mica a punts del litoral i del prelitoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara situació estable pel que fa a la mobilitat, amb poc volum de trànsit, de moment, globalment, i per tant, sense grans dificultats. En algunes vies s'intueix una mica més de volum, de moviment, sobretot en aquest cas a la C-16, a la zona de Guardiola de Berguedà, un pèl més avall de Guardiola de Berguedà, un quilòmetre no arriba de l'altitud de Maturades, i també més avall a l'altura de Cercs, aquí trànsit intens, de moment no passa d'aquí també en sentit sud. A la resta, en principi, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. I en esports, el Joventut de Badalona cau per 72-73 davant del Lenovo Tenerife i es queda a les portes de la final de la Copa del Rei de bàsquet.
La penya no podrà complir el seu somni de plantar-se a la final l'any que se celebra l'Olímpic de Badalona, un tap d'Abraoi Maitis. A Parra, l'última acció del partit va acabar amb les il·lusions del conjunt local, que va anar per davant durant tot el partit.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Des d'aquest dilluns, els centres de salut de la xarxa pública tindran 6 mesos per adaptar la seva oferta d'alimentació amb màquines de vending i en cafeteries a opcions saludables. Entra així en vigor una instrucció que, segons l'Agència de Salut Pública, és una mesura de coherència. Ens n'informa el nostre company David Navarro.
La instrucció del Servei Català de la Salut, però avalada per 10 societats científiques, restringeix els aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos i, en canvi, es recomana el 75% com a mínim d'aliments sòlids saludables, com per exemple fruita i hortalissa fresca, llet, iogurts, brous o purés i sucs de fruita al 100%. També s'hauran d'incloure sempre opcions aptes per a celíacs i s'instal·laran fonts d'aigua potable a tots els centres sanitaris. Tot plegat, segons la nutricionista de l'Agència de Salut Pública, Gemma Salvador, per una qüestió de coherència.
I caldrà anar-ho modificant i anar-ho arreglant és que surtis de la, amb la família de la consulta de pediatria i que el primer que trobis a la sortida sigui una màquina que ofereix justament tot allò que fa 5 minuts has estat comentant amb el professional de la salut que t'ha atès, que és millor, aquells productes que és millor no incloure'ls habitualment en l'alimentació quotidiana.
Els centres públics i aquells que ofereixin serveis de la xarxa pública tindran ara 6 mesos per complir la instrucció. Si hi ha contracte en vigor, la mesura es posarà en marxa quan es renovi.
La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca d'acord amb la llista cívica ha estat un dels detonants que ha fet saltar pels aires l'entitat. És una crònica de la nostra companya Norma Lebrero.
El motiu de la ruptura és que la direcció havia promès una llista cívica a les properes eleccions municipals. Des de llavors no s'ha concretat cap pas endavant i el sector que ha dimitit en bloc critica que la direcció ha tingut actituds poc democràtiques en aquest debat. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, no dimitirà i explicava que ara buscaran nous secretaris per suplir els 13 dimitits.
Avui s'ha fet un esforç de conciliació que, com dic, ha estat àmpliament majoritàriament recolzat, però que no ha estat suficient doncs, per a tots aquests secretaris. No? Nosaltres agraïm, com dic, la feina d'aquests secretaris i entenem que, evidentment, es farà un nou procés per escollir nous secretaris, com sempre es fa quan passen dimissions de secretaris. No em plantejo la meva cap mena d'acció per part meva.
El bloc dimitit havia exigit una qüestió de confiança a la cúpula de l'entitat i, com que això no ha passat, han deixat el càrrec 13 dels 68 membres del secretariat nacional. La direcció actual de l'ANC no feia ni un any que havia estat renovada. El mes de maig, Dolors Feliu va agafar el relleu a Elisenda Pelosier després de guanyar, en nombre de vots, a l'ara dimitit Jordi Pessarrodona.
El 19 de febrer és la data en què va néixer el futbolista professional Justin Fasaun, un símbol de la lluita del col·lectiu LGTBI+. Va ser precisament la pressió per haver-se declarat obertament homosexual el que el va dur a suïcidar-se l'any 1998 als 37 anys. I és en aquesta data que avui se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en el futbol i en extensiu a la resta d'esports, per sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de totes les persones a gaudir d'una pràctica esportiva lliure de qualsevol tipus de discriminació. La Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol han presentat la campanya Som Energia, Som Respecte, Som Actitud. A l'esport, tothom és benvingut.
Aquest cap de setmana tothom pensa en el col·lectiu LGTBI+, i desenes de partits acaben celebrant i recordant una data que no fa més que demostrar que encara hi ha molt camí per recórrer. La Generalitat anima el sector esportiu a fer-ne la màxima difusió i denunciar qualsevol mena d'agressió, insult, amenaça, xantatge o incitació a la violència o a la discriminació envers aquest col·lectiu dins i fora del terreny de joc. De la seva banda, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, demana el compromís del sector esportiu contra la LGTBI-fòbia arran de la nova llei de l'esport.
Que esto no se quede solo en un texto legal, que desde luego ampara, protege nuestros derechos, sino que se convierta en práctica, que se convierta en vivencia, que no haya niños ni niñas en un vestuario, en un gimnasio o en su casa con miedo de practicar un deporte porque se sienten distintos y creen que no van a ser aceptados.
Precisament aquesta setmana, el jugador del Getafe, Jakub Jankto, ha fet pública la seva homosexualitat. «Soc homosexual i ja no em vull amagar», va publicar. La revelació va tenir un èxit sense precedents i el vídeo va acumular més de 150.000 reaccions en només 3 hores.
En clau eleccions municipals, avui repassem la situació d'Amposta i la comarca del Montsià, on la majoria de llistes ja estan tancades i on reapareixen cares conegudes i s'incorporen nous protagonistes. És una crònica de Sílvia Alarcón des de Canal 21 Ebre.
El republicà Adam Tomàs buscarà un tercer mandat en posta per consolidar el seu projecte de ciutat. Esquerra ha governat en majoria absoluta els últims 8 anys. De fet, en les últimes eleccions va aconseguir 16 dels 21 regidors del consistori. En els propers comicis, el rival més fort de Tomàs serà l'exalcalde Manel Ferrer, que torna a l'escenari polític com a candidat de Junts per Amposta, després de 8 anys apartat. Per la seva part, el PSC, actualment amb dos regidors, ha apostat per Jordi Pérez, que per primer cop fa el salt a la política. Pérez és conegut per la seva vinculació al Futbol Club Amposta. Qui s'hi repeteix és Germán Siscar, candidat de Som Amposta, partit d'ultradreta, que en aquest mandat va assolir dos regidors al consistori. En aquest escenari polític se sumen les sigles d'Ara Amposta, hereva dels drets electorals del PDeCAT. L'ampostí Pau Pujol encapçalarà aquesta nova llista. Pel que fa a la resta de la comarca, les mirades també estan posades sobre la Ràpita, actualment amb majoria republicana i amb l'alcaldia en mans de Josep Caparrós. La cara nova en aquestes eleccions serà Xavier Reverter, conegut empresari del municipi, que encapçalarà una marca blanca del PSC.
Un accident a Cassà de la Selva deixa una persona ferida crítica i tres més han estat menys greu.
El cotxe en el qual viatjaven hauria sortit de la via i haurien topat contra un arbre al punt quilomètric 16,7 de la C-65 al seu pas per aquest municipi del Gironès. Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i el sinistre ha provocat afectacions en la circulació i també ha obligat a habilitar un pas alternatiu. L'accident ha tingut lloc a 10:45 del matí i ha mobilitzat dues patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i 4 ambulàncies del SEM.
La festa il·legal del Serral s'allarga per segona nit mentre els Mossos d'Esquadra envolten la zona per evitar que s'hi afegeixin més persones.
La rave va començar divendres en una zona agrícola prop de l'ermita de Sants Metges. La policia catalana estima que podria acollir entre 600 i 700 participants i es limiten a controlar els accessos a la població. L'Ajuntament ha col·locat blocs per barrar alguns dels camins d'accés, però tot i això, molts assistents hi van poder accedir per vies alternatives. En els controls establerts, els Mossos han tramitat ja 5 denúncies per positiu en test de drogues i 6 per no disposar de la ITB.
Els Mossos d'Esquadra detenen 5 persones en un operatiu policial especial coincidint amb les festes de Carnaval a Mataró.
L'actuació s'ha centrat en la zona d'oci nocturn del Pla d'en Buet i en altres punts calents de la nit mataronina, com la plaça Miquel Viada o els accessos a la capital del Maresme. Dues de les persones detingudes tenien una ordre de cerca i captura. També s'ha detingut una persona per atemptat contra un agent de l'autoritat, una altra per furt i una darrera per un delicte contra la seguretat del trànsit. En el dispositiu hi han intervingut 14 agents de Mossos d'Esquadra, 7 uniformats i 7 de paisà, i s'ha comptat també amb el suport de la policia local.
En el acabar d'any, els Mossos d'Esquadra ja han detingut 17 persones per robar dins de cases de Sant Cugat, una xifra que suposa més de la meitat dels que la policia va detenir durant tot el 2022, que van ser 23. Ens ho explica Ana González des de Cugat Mèdia.
El 2019 va ser l'any en què més detencions van fer els Mossos d'Esquadra per robatoris en domicilis, amb 52, una xifra que ha anat decreixent des de llavors, coincidint amb el descens de robatoris per la pandèmia. Tot i així, s'intueix que aquest 2023 podria tornar a créixer. De fet, el nombre de denúncies per robatoris amb força en domicilis va tocar sostre el 2017, amb 699. Des de llavors s'han anat reduint fins a aquest 2022, que ha experimentat un repunt del 12,6% fins a arribar al 277. La majoria van ser en cases. El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Manel Rodríguez, explica el motiu.
Habitualment els pisos tenen bombins, no sé per què, les cases les reforcen més en la porta d'entrada perquè la considerem més vulnerable, però als pisos hi ha bombins que són de molt mala qualitat i amb poc esforç el lladre se n'aprofita.
Pel que fa als districtes, mentre que a la Floresta i a Valldoreix s'han reduït els robatoris, el nucli i en especial a Mirassol han crescut.
Els menors del Centre de Justícia Juvenil canten per la llibertat en un recopilatori de rap en català de la Plataforma per la Llengua.
Només perquè sóc d'una altra classe, em van enfonsar m'aprenent de gàngsters. El teu odi no farà que calli, la vida dura al meu barri.
la vida dura al meu bar. Uns van ser bons i altres...
La Plataforma per la Llengua va organitzar una cinquantena de sessions de teatre i rap en català a grups d'interns de 5 centres de menors durant el 2022 per empoderar-los i promoure el català. Com a resultat d'aquesta activitat, els adolescents dels centres de Montilivi, l'Alzina i el Segre han enregistrat un àlbum en col·laboració amb el cantant de música urbana Nelo Si, que porta per nom La veu dels murs i que ja es troba a YouTube.
I ara, glòria a la mama, l'única que m'estima, però la necessitat em crida.
El Consell Comarcal de la Garrotxa senyalitza 70 punts propers a rius de la comarca per evitar accidents. És una mesura que s'ha hagut de prendre davant la gran quantitat de caigudes que es produeixen en entorns fluvials, especialment en èpoques de pluja. Segons el Consell Comarcal, encara hi ha moltes actituds imprudents a la natura. És una crònica d'Olot Televisió.
Durant el 2022, els bombers van fer un total de 59 rescats a la Garrotxa. Les actuacions es van centrar especialment en rius i barrancs, també a la recerca de persones desaparegudes i en els rescats de muntanya. Les crescudes sobtades dels rius, així com la seva desaparició en època de sequera, denoten que alguna cosa està canviant en el nostre entorn natural. La societat no sempre ho té en compte i prop dels espais fluvials encara s'hi produeixen massa accidents. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, detalla com havien d'actuar els cossos de seguretat per evitar aquestes situacions.
Anaven Mossos i anaven bombers, posaven cintes i tothom es havia de desplaçar, doncs, com plovia, doncs, a posar-ho. Doncs tot això ara el que repercutirà és que aquesta gent s'estaurien d'anar i que podran actuar, doncs, en altres casos que hi hagi més necessitat.
Per reduir la sinistralitat a prop de zones fluvials, el Consell Comarcal ha senyalitzat 70 punts on s'hi poden veure cartells alertant del perill. Reixac considera que és un primer pas per reduir la sinistralitat i evitar rescats en zones delicades.
El vorals dels rius a cada costat, no? Doncs amb la majoria de pobles de la comarca, tot arreu hi ha un pas un riu, doncs que hi ha un passadís o que hi ha que s'ha de travessar el riu, doncs hi haurà els senyals aquests posats, molt bé, doncs per evitar, doncs, que hi hagi accidents, que la gent passi en allà aquell moment.
El cost total de la senyalització dels vorals dels rius és de 27.000 euros, finançats íntegrament pel Consell Comarcal de la Garrotxa.
Aquest és el crit de guerra que ha iniciat la guerra de Carmels a Vilanova i la Geltrú. Les comparses són l'element més emblemàtic i distintiu dels carnavals de la capital del Garraf.
Primer ha estat el torn dels petits, que han fet la seva guerra de Carmels. Al migdia, el torn dels adults. La plaça de la Vila s'ha convertit en un mosaic dels colors pels mantons i els distintius de les comparses. Es calcula que aquest esdeveniment ha aplegat fins a 17.000 persones entre vilanovins i visitants. Per cert, és el quart any que la guerra s'ha fet amb carmels ecològics, que generen menys residus. Cada any es llencen al voltant de 100 tones de carmels en aquest acte de carnaval.
Els moixiganguers d'Igualada descarreguen la primera construcció de 8 pisos de la temporada castellera.
Els de l'Anoia confirmen el gran estat de forma que han presentat les darreres temporades, avançant-se la resta de formacions en l'estrena dels 8 pisos. Els moixiganguers han aprofitat la Fira de la Caldera de Montmaneu. Tot i que no ha estat una diada plàcida, finalment han descarregat el primer 4 de 8 de l'any, el més matiner de la colla. L'han acompanyat d'un 4 de 7 amb agulla i d'una torre de 7. I han actuat amb els castellers de Caldes de Montbui, que han pogut descarregar els seus primers castells de 6 pisos de l'any.
El violoncel·lista libanès Ara Malikian fa les delícies del públic al Teatre Auditori de Sant Cugat en una de les primeres aturades de la gira de Ara Malikian World Tour.
Entrades exaurides tant a Sant Cugat com per aquest vespre a la Factoria Cultural de Terrassa. De fet, Malikian passarà per Manresa, Reus i Sabadell també amb entrades exaurides i acabarà el mes de febrer a Cervera, l'únic concert amb algunes entrades encara disponibles. El dia 2 de març actuarà al Liceu i ja arrencarà la seva gira espanyola i mundial. L'artista defineix la gira actual com el resultat de veure créixer el seu fill i la seva evolució com a artista al seu costat. Dinosaures, calamars robòtics, màquines del temps, pianos voladors i mims bilingües són algunes de les inspiracions del nou disc d'Ara Malikian.
L'Ajuntament de Can de Bànol ha organitzat durant aquest 2023 un seguit d'activitats sobre l'il·lustre pintor candabanolenc Josep Fossàs, qui abans de la seva mort l'any 2018 va cedir part del seu llegat pictòric al poble, un acte que li ha permès que el municipi li hagi volgut fer aquest tribut just l'any que hauria fet els 90 anys.
L'Ajuntament també ha volgut involucrar l'Escola Pirineu per donar a conèixer la figura d'aquest artista als més infants. I també per la Festa Major, durant la Ballada de la Dansa, s'intentarà que alguna obra del pintor campdevanolenc presideixi aquest acte. Laura Bassaganya, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Can de Bànol, ens ho detalla.
Vam fer una reunió amb el personal directiu i professors de l'escola i es va decidir tirar-ho endavant. Llavors el que es va fer va ser donar-los un material didàctic explicant una mica la vida i obra de Josep Fossàs amb alguns exemples de les seves obres més representatives. I a partir d'aquí, doncs, els nens i nenes de l'escola treballaran aquesta figura. A la Festa Major, el tercer cap de setmana de setembre, durant la Ballada de la Dansa, que serà el diumenge i el dilluns, intentarem, en la mesura del possible, doncs, que una obra de Josep Fossàs presideixi la Ballada de la Dansa. Com bé deia la Dolors, és un pintor que va pintar molt sobre la cultura i el folklore i el paisatge de Can de Bànol. Llavors, doncs, també volem reivindicar aquesta relació amb el poble.
El primer acte començarà el 25 de febrer amb la inauguració del fons pictòric Josep Fossàs al Centre Cívic del municipi.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona cau per 72-73 davant del Lenovo Tenerife i es queda a les portes de la final de la Copa del Rei de bàsquet.
La penya no podrà complir el seu somni de plantar-se a la final l'any que se celebra a l'Olímpic de Badalona. Un tap de Bromaitis a Parra en l'última acció del partit va acabar amb les il·lusions del conjunt local, que va anar per davant durant tot el partit gràcies a la inspiració de Félix i de Parra. Al final del partit, Carles Duran reconeixia que no havien jugat tan bé com els hauria agradat.
Hi ha hagut moltes coses. Els dos últims atacs nostres... Són moltes coses. I en un partit molt, molt ajustat, doncs al final sí. Però insisteixo, ho hem intentat jugar al nostre millor bàsquet. És veritat que no hem jugat tan bé com ahir, però també perquè el rival no ens ho ha permès i perquè també hi juguen bé.
Durant ha volgut felicitar l'Unicaja i el Tenerife i ha volgut posar en valor el cartell de la final poc habitual, ha dit, en els últims 15 anys.
Després de la gran victòria del Girona divendres a la Lliga, avui arriba el torn de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona.
Els blanquiblaus visiten el camp de l'Elx en un partit vital que ha arrencat tot just fa uns minuts i que els podria complicar molt la permanència. Amb un punt per sobre de la zona del descens es veuen les cares amb el cué. Tot i la intenció de Diego Martínez per treure pressió als seus jugadors, a ningú se li escapa la importància del partit. Per la seva banda, aquest vespre el Barça es veu les cares amb el Cádiz, només un punt per sobre de l'Espanyol.
La delegació catalana s'apunta 3 títols en la segona jornada del Campionat d'Espanya en pista coberta d'atletisme que s'està celebrant a Madrid.
Jael Bestué en 60 metres, Adel Metxal en 3.000 i Jaume Guerra en llargada es van imposar amb 3 actuacions per emmarcar. Bestué va rebaixar el seu rècord català 4 segons en les semifinals i es va convertir en la segona velocista espanyola més ràpida de la història. Metxal es va emportar la seva desena corona i es va guanyar l'ovació del públic. El tercer or va ser per Jaime Guerra, que va dominar el concurs de salt de llargada des del primer intent. A banda del triple d'ors, Pol Ferrer va ser segon en heptatló, Aleix Pi segon en perxa, Bernat Canet tercer en els 60 metres i Nayara Estanga tercera en triple salt.
Per parlar d'hoquei anem en directe a Arenys de Munt, on al centre d'esports es veu les cares amb el Calafell, en partit corresponent a la 19a jornada de la Hockey Lliga Masculina. Allà hi tenim el nostre company Jordi Soler. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el partit ja ha acabat. Arenys de Munt i Calafell es medien a la 19a jornada de l'Hockey Lliga. Els locals buscaven els 3 punts per sortir de la zona de descens, mentre que els visitants buscaven una victòria per mantenir-se a la part alta. El partit ha començat amb arribades dels dos equips, però qui primer ha obert el marcador ha estat el Calafell. Mires ha fet el 0-1, obrint la llauna. Sense res més destacat, ha arribat així al descans. A la segona meitat, els visitants han tornat a portar la batuta del joc i del partit, dominant totalment durant els primers minuts. Així ha arribat el 0-2, buscat amb insistència. Després d'aquest gol, l'Arenys de Munt ha reaccionat i ha atacat per tallar distàncies. Després de diverses oportunitats, el gol ha arribat a l'1-2. Donava confiança i ànims per buscar un possible empat. Però quan millor estava als locals, el Calafell ha fet el tercer, matant així el partit. Curro ha enganxat una bola dins de l'àrea i no ha perdonat. Resultat final 1-3 en un partit domini clar visitant i on l'Arenys de Munt no ha mostrat la seva millor versió.
Moltes gràcies, Jordi. El Voltregà, després de 5 jornades consecutives perdent, buscarà la victòria aquesta tarda contra el Caldes. Ens ho explica Pep Portet des de Ràdio Vic.
Bona tarda. El Club Patí Voltregà Ester Motor rep aquesta tarda, a partir de les 4:05, el recamp Làser Caldes, en partit de la 19a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Els osonencs són a la part baixa de la classificació i encadenen 5 jornades consecutives perdent, tot i jugar bé i tenir opcions en la majoria de partits. A l'altre costat, el Caldes ha guanyat 2 partits i n'ha empatat un en les 3 últimes jornades. Lluís Teixidor, tècnic del conjunt de Sant Hipòlit, tindrà tota la plantilla a la seva disposició i confia poder redreçar la delicada situació en què es troba el Voltregà. Recordem, viu a Europa, però patint en aquesta Parlem Hockey Lliga.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Dieta mediterrània. La dieta mediterrània és un patró d'alimentació saludable, preventiva de moltes patologies, que ha anat perdent popularitat a mesura que creixia la gran acceptació de la dieta occidental. Els últims estudis mostren la gran importància de seguir una dieta mediterrània enfront a l'occidental, pel paper que juga en la modulació de la microbiota intestinal i la interacció amb el sistema immunitari. Encara que la gastronomia divergeixi molt al llarg de tota la conca del Mediterrani, hi ha un patró ideal que defineix la dieta mediterrània. Aquesta cal que es basi en el consum diari mínim de 2 racions de verdures a hortalisses i 3 racions de fruita, a poder ser fresca i de temporada. L'oli d'oliva verge extra serà la font principal diària de greixos saludables i substituirà la mantega o la margarina. Hi ha d'haver 3 racions de llegum al llarg de la setmana. És indiferent quina, si s'utilitzen tècniques culinàries saludables. Una amanida de llenties, un hummus a degustar amb verdures crues de temporada o un empedrat en poden ser alguns exemples. 3 racions més seran de peix, un 2 cops peix blanc i un 2 cops peix blau petit, tipus sardines o seitons. També es poden consumir ous i lactis naturals i carn blanca com pollastre o gall d'indi enfront a la carn vermella o processada. Hi haurà com a mínim un grapat a mà tancar a la setmana de fruits secs, una ració d'uns 30 grams i els cereals seran complets. Cal evitar la rebosteria comercial i aquesta es limita a màxim 3 racions setmanals. Finalment, pel que fa a les begudes, no es pot consumir més d'una beguda carbonatada o refresca al dia. I si es pren vi, aquest haurà de ser de consum ocasional, és a dir, la beguda de preferència serà l'aigua. A Aquest perfil de dieta, a més, també té un caràcter força antiinflamatori i desplaça la dieta occidental, que és gairebé l'oposada, on abunden els ultraprocessats, els refinats, un consum excessiu de carn, sobretot de vermella i processada, greixos saturats, sucre i molt pobre en fibra, vitamines i minerals. La dieta mediterrània és una bona proposta d'alimentació a seguir per a prevenir la majoria de patologies de la societat actual i, de moment, una de les estratègies dietètiques proposades davant d'algunes patologies autoimmunes com l'artritis reumatoide o la psoriasis.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 19 de febrer de 2023. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca d'acord amb la llista cívica ha estat un dels detonants que ha fet saltar pels aires l'entitat. Des d'aquest dilluns, els centres de salut de la xarxa pública tindran 6 mesos per adaptar la seva oferta d'alimentació amb màquines de vending i cafeteries a opcions saludables. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia. De nou, Efren, entra així en vigor una instrucció que, segons l'Agència de Salut Pública, és una mesura de coherència.
Avui se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en el futbol i en extensiu a la resta d'esports.
Per sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de totes les persones a gaudir d'una pràctica esportiva sense discriminacions, la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol han presentat la campanya Som Energia, Som Respecte, Som Actitud. A l'esport, tothom és benvingut.
En clau cultural, Vilanova i la Geltrú celebra el Dia Gran per a les comparses de Carnaval, l'element emblemàtic i distintiu dels carnavals de la capital del Garraf.
La plaça de la Vila s'ha convertit en un mosaic de colors pels mantons i els distintius de les comparses. Es calcula que aquest esdeveniment ha plegat fins a 17.000 persones entre vilanovins i visitants.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui de nou tenim una jornada dominada per l'ambient assolellat arreu del país, amb alguns núvols prims que arribaran pel sud del territori, que sobretot avui es faran més nombrosos novament a partir de migdia. En general, però, garantint una tarda assolellada arreu del territori, amb unes temperatures al centre del dia de nou altes, fins i tot més que ahir a punts de l'interior, i valors que localment podran superar els 20 o els 21 graus a l'interior del territori. Demà començarem la setmana amb pocs canvis, amb aquest ambient assolellat, amb núvols alts, que sobretot seran més nombrosos durant la primera meitat de la jornada i de nou al final del dia, i demà, a diferència de avui, també podria formar-se algun núvol baix a punts de la costa, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Demà mantindrem unes temperatures altes al centre del dia, tot i que baixaran una mica a punts del litoral i del prelitoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara mateix l'única incidència, o la principal, vaja, a la xarxa viària es troba a Guardiola de Berguedà, a la C-16. Hi ha hagut un accident en sentit sud, es dona pas alternatiu, hi ha sobretot cues en aquesta direcció, en sentit Barcelona, en uns 2 quilòmetres aproximadament en aquest tram, en aquesta zona de la C-16 de Guardiola de Berguedà. Aturades també en sentit nord, però molt més puntuals, perquè s'està donant aquest pas alternatiu. A banda d'aquest punt, d'aquesta zona, a la resta, en principi, de moment, es manté la circulació còmoda. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, el Joventut de Badalona cau per 72-73 davant del Lenovo Tenerife i es queda a les portes de la final de la Copa del Rei de bàsquet.
La penya no podrà complir el seu somni de plantar-se a la final l'any que se celebra l'Olímpic de Badalona. Un tap de Bromaitis a Parra en l'última acció del partit va acabar amb les il·lusions del conjunt local, que va anar per davant durant tot el partit.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efren García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efren García.
Bon dia. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca d'acord amb la llista cívica ha estat un dels detonants que ha fet saltar pels aires l'entitat. És una crònica de la nostra companya Norma Lebrero.
El motiu de la ruptura és que la direcció havia promès una llista cívica a les properes eleccions municipals. Des de llavors no s'ha concretat cap pas endavant i el sector que ha dimitit en bloc critica que la direcció ha tingut actituds poc democràtiques en aquest debat. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, no dimitirà i explicava que ara buscaran nous secretaris per suplir els 13 dimitits.
Avui s'ha fet un esforç de conciliació que, com dic, ha estat àmpliament majoritàriament recolzat, però que no ha estat suficient doncs, per a tots aquests secretaris. No? Nosaltres agraïm, com dic, la feina d'aquests secretaris i entenem que, evidentment, es farà un nou procés per escollir nous secretaris, com sempre es fa quan passen dimissions de secretaris. No em plantejo la meva cap mena d'acció per part meva.
El bloc dimitit havia exigit una qüestió de confiança a la cúpula de l'entitat i, com que això no ha passat, han deixat el càrrec 13 dels 68 membres del secretariat nacional. La direcció actual de l'ANC no feia ni un any que havia estat renovada. El mes de maig, Dolors Feliu va agafar el relleu a Elisenda Pelosier després de guanyar, en nombre de vots, a l'ara dimitit Jordi Pessarrodona.
Des d'aquest dilluns, els centres de salut de la xarxa pública tindran 6 mesos per adaptar la seva oferta d'alimentació amb màquines de vending i cafeteries a opcions saludables. Entra així en vigor una instrucció que, segons l'Agència de Salut Pública, és una mesura de coherència. Ens n'informa el nostre company David Navarro.
La instrucció del Servei Català de la Salut, però avalada per 10 societats científiques, restringeix els aliments amb continguts elevats de sucre, sal i greixos i, en canvi, es recomana el 75% com a mínim d'aliments sòlids saludables, com per exemple fruita i hortalissa fresca, llet, iogurts, brous o purés i sucs de fruita al 100%. També s'hauran d'incloure sempre opcions aptes per a celíacs i s'instal·laran fonts d'aigua potable a tots els centres sanitaris. Tot plegat, segons la nutricionista de l'Agència de Salut Pública, Gemma Salvador, per una qüestió de coherència.
I caldrà anar-ho modificant i anar-ho arreglant és que surtis amb la família de la consulta de pediatria i que el primer que trobis a la sortida sigui una màquina que ofereix justament tot allò que fa 5 minuts has estat comentant amb el professional de la salut que t'ha atès, que és millor aquells productes, que és millor no incloure'ls habitualment en l'alimentació quotidiana.
Els centres, públics i aquells que ofereixin serveis de la xarxa pública, tindran ara 6 mesos per complir la instrucció. Si hi ha contracte en vigor, la mesura es posarà en marxa quan es renovi.
El 19 de febrer és la data en què va néixer el futbolista professional Justin Fashanu, un símbol de la lluita del col·lectiu LGTBI+. Va ser precisament la pressió per haver-se declarat obertament homosexual el que el va dur a suïcidar-se l'any 1998 als 37 anys. I és en aquesta data que avui se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en el futbol i en extensiu a la resta d'esports. Per sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de totes les persones a gaudir d'una pràctica esportiva lliure de qualsevol tipus de discriminació, la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Futbol han presentat la campanya Som Energia, Som Respecte, Som Actitud, a l'esport tothom és benvingut.
Aquest cap de setmana tothom pensa en el col·lectiu LGTBI+, i desenes de partits acaben celebrant i recordant una data que no fa més que demostrar que encara hi ha molt de camí per recórrer. La Generalitat anima el sector esportiu a fer-ne la màxima difusió i a denunciar qualsevol mena d'agressió, insult, amenaça, xantatge o incitació a la violència o a la discriminació envers aquest col·lectiu dins i fora del terreny de joc. De la seva banda, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, demana el compromís del sector esportiu contra la LGTBI-fòbia arran de la nova llei de l'esport.
Que esto no se quede solo en un texto legal, que desde luego ampara, protege nuestros derechos, sino que se convierta en práctica, que se convierta en vivencia, que no haya niños ni niñas en un vestuario, en un gimnasio o en su casa con miedo de practicar un deporte porque se sienten distintos y creen que no van a ser aceptados.
Precisament aquesta setmana el jugador del Getafe, Jakub Jankto, ha fet pública la seva homosexualitat. «Soc homosexual i ja no em vull amagar», va publicar. La revelació va tenir un èxit sense precedents i el vídeo va acumular més de 150.000 reaccions en només 3 hores.
En clau eleccions municipals, avui repassem la situació d'Amposta i la comarca del Montsià, on la majoria de llistes ja estan tancades i on reapareixen cares conegudes i s'incorporen nous protagonistes. És una crònica de Sílvia Alarcón des de Canal 21 Ebre.
El republicà d'en Tomàs buscarà un tercer mandat a Amposta per consolidar el seu projecte de ciutat. Esquerra ha governat en majoria absoluta els últims 8 anys. De fet, en les últimes eleccions va aconseguir 16 dels 21 regidors del consistori. En els propers comicis, el rival més fort de Tomàs serà l'exalcalde Manel Ferrer, que torna a l'escenari polític com a candidat de Junts per Amposta, després de 8 anys apartat. Per la seva part, el PSC, actualment amb 2 regidors, ha apostat per Jordi Pérez, que per primer cop fa el salt a la política. Pérez és conegut per la seva vinculació al Futbol Club Amposta. Qui s'hi repeteix és Germán Siscar, candidat de Som Amposta, partit d'ultradreta, que en aquest mandat va assolir 2 regidors al consistori. En aquest escenari polític se sumen les sigles d'Ara Amposta, hereva dels drets electorals del PDeCAT. L'ampostí Pau Pujol encapçalarà aquesta nova llista. Pel que fa a la resta de la comarca, les mirades també estan posades sobre la Ràpita, actualment amb majoria republicana i amb l'alcaldia en mans de Josep Caparrós. La cara nova en aquestes eleccions serà Xavier Reverter, conegut empresari del municipi, que encapçalarà una marca blanca del PSC.
La Guàrdia Civil deté un conductor que duia prop de 8 quilos de cocaïna amagats a la zona de les rodes davanteres.
El vehicle, un cotxe de matrícula alemanya que circulava en direcció a França, ha estat interceptat aquest dimecres a la Jonquera. Durant la inspecció, els gossos detectors de narcòtics han marcat de manera insistent les dues rodes davanteres i els agents i han localitzat la droga amagada a la zona del pas de cada roda.
Els Mossos d'Esquadra detenen 2 homes de 19 i 22 anys acusats de 5 atracaments a punta de pistola a Tarragona.
Els 2 detinguts feien servir una arma de foc simulada per intimidar els treballadors dels establiments comercials que assaltaven. Els atracaments van tenir lloc durant el mes de gener en una farmàcia al centre de la ciutat, en un supermercat i en una botiga on van buidar la caixa enregistradora. També van intentar robar en un estanc i en un altre supermercat, però finalment no ho van fer pel continu accés dels clients. Els detinguts tenen nombrosos antecedents i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. Segons la investigació, es desprèn que els 2 homes van aprofitar el botí per adquirir marihuana a l'engròs i distribuir-la al detall a consumidors que freqüentaven el centre de Tarragona.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen un dels punts de distribució de medicaments falsos i substàncies dopants més gran de Catalunya.
Es tracta d'un magatzem situat a la part alta de la ciutat de Barcelona. En l'operació s'han detingut 7 persones que distribuïen els medicaments a botigues de nutrició esportiva i feien enviaments per paqueteria. Les substàncies arribaven camuflades amb aparença de suplements alimentaris o productes cosmètics. S'han intervingut medicaments falsificats sota el nom de medicaments legals d'ús en el món del culturisme. Part de les persones detingudes ja tenien antecedents per fets similars i també per tràfic de drogues.
L'Ajuntament de Girona ha creat una enquesta per elaborar un mapa de seguretat en clau de gènere. L'objectiu és detectar quins punts o espais de la ciutat generen una sensació d'inseguretat per tal de poder prioritzar les accions per canviar-ho. Per ara ja han respost l'enquesta a mig miler de persones, n'informa Marc Suí des de Televisió de Girona.
Carrers estrets i foscos, anar caminant sola pel carrer o passar per un espai descuidat són alguns dels motius que poden portar una persona a sentir-se insegura. Ara l'Ajuntament de Girona s'ha proposat detectar quines són les causes que porten les dones a sentir-se insegures a l'espai públic. En parla Marta Madrenes, alcaldessa de Girona.
Imaginem que hi hagi una persona que se sent insegura caminant per un tram de carrer. I ha passat això. Ho hem anat a analitzar i resulta que és perquè tots els cotxes aparquen a aquella banda. Ja està, canviant el que, o que no es pugui aparcar en aquella banda, o canviant de costat, com que ja hi ha molta més llum i no tens sensació de que ningú te pugui sortir de darrere un cotxe, per exemple, poden haver-hi situacions en què de forma relativament senzilla es puguin fer petites modificacions o petits canvis, fins i tot sense inversions, en què donguin una major sensació de seguretat.
Per això s'ha creat una enquesta que es va obrir fa dues setmanes i on ja hi han participat mig miler de dones. I tot i que no s'han analitzat en profunditat les dades, els primers resultats apunten que 9 de cada 10 persones han tingut emocions negatives en algun espai concret. Els resultats de l'enquesta es compararan amb les dades policials per saber si és en aquests punts on s'han produït alguns delictes o agressions.
Els menors dels centres de justícia juvenil Cantant per la Llibertat en un recopilatori de rap en català de la Plataforma per la Llengua.
Només perquè sóc d'una altra classe, amb anar a enfonsar m'aprenent de gàngsters. El teu odi no farà que calli, la vida dura en un barri.
La Plataforma per la Llengua va organitzar una cinquantena de sessions de teatre i rap en català a grups d'interins de 5 centres de menors durant el 2022 per empoderar-los i promoure el català. Com a resultat d'aquesta activitat, els adolescents dels centres de Montilivi, l'Alzina i el Segre han enregistrat un àlbum en col·laboració amb el cantant de música urbana Nelo C, que porta per nom La veu dels murs i que ja es troba a YouTube.
Llora, glòria a la mama, l'única que m'estima, però la necessitat em crida.
Els pagesos demanen solucions per acabar amb la plaga de conills, una de les reclamacions que s'ha fet des de SAJA, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, és que s'autoritzi l'ús, amb tots els permisos pertinents, del fosfur d'alumini, tan sols autoritzat per acabar amb els talps. Ho amplia Laura Alcalde des de Ràdio Rosselló. Sembla que no tenim aquest tall, ara sí.
Reclama solucions que puguin acabar amb l'anomenada plaga de conills que està fent malbé camps de cereals, sobretot. En aquest sentit, Pere Roquer, president de SAJA, ha explicat que un dels mètodes pel qual aposten és l'aplicació del fosfur d'alumini.
Si nosaltres fem aplicacions de fosfur d'alumini als cous on hi ha conills amb un totalment sobrepassats, vull dir, perquè hi ha una sobrepoblació increïble, si després una àguila es menja aquí el conill, l'àguila no es mor. Això és així. Ben aplicat, amb un carnet especial que has de fer un curs que es diu de biocides, perquè ara ja s'està fent aquest tipus de cursos, però només t'ho deixen tirar pels talps, no? Pels taus famosos. Uh-huh. Quina diferència hi ha entre els taus o en els conills, que és els conills són una plaga igual que ho són els jabalís.
Tot i que ja han traslladat el malestar a la conselleria, no confien que les solucions arribin i per això estendran les tractorades que arribaran a Lleida Capital, com explicava Pere Roque, el proper 3 de març.
Aquest és el crit de guerra que ha iniciat la guerra de caramels a Vilanova i la Geltrú. Les comparses són l'element més emblemàtic i distintiu dels carnavals de la capital del Garraf.
Primer ha estat el torn dels petits, que han fet la seva guerra de caramels. Al migdia ha arribat el torn dels adults. La plaça de la Vila s'ha convertit en un mosaic de colors pels mantons i els distintius de les comparses. Es calcula que aquest esdeveniment ha aplegat fins a 17.000 persones entre vilanovins i visitants. Per cert, és el quart any que la guerra s'ha fet amb caramels ecològics que generen menys residus. Cada any es llencen al voltant de 100 tones de caramels en aquest acte de carnaval.
Els moixiganguers d'Igualada descarreguen la primera construcció de 8 pisos de la temporada castellera.
Els de l'Anoia confirmen el gran estat de forma que han presentat les darreres temporades, avançant-se la resta de formacions en l'estrena dels 8 pisos. Els moixiganguers han aprofitat la fira de la Caldera de Montmaneu. Tot i que no ha estat una diada plàcida, finalment han descarregat el primer 4 de 8 de l'any, el més matiner de la colla. L'han acompanyat d'un 4 de 7 amb agulla i d'una torre de 7. Hi ha actuat també els castellers de Caldes de Montbui, que han pogut descarregar els seus primers castells de 6 pisos de l'any.
El violinista libanès Aram Alikian fa les delícies del públic al Teatre Auditori de Sant Cugat en una de les primeres aturades de la gira de Aram Alikian World Tour.
A Entrades exaurides tant a Sant Cugat com per aquest vespre a la Factoria Cultural de Terrassa. De fet, Malikian passarà per Terrassa, Reus i Sabadell també amb entrades exaurides i acabarà el mes de febrer a Cervera. L'únic concert amb algunes entrades disponibles a hores d'ara. El dia 2 de març actuarà al Liceu i ja arrencarà la seva gira espanyola i mundial. L'artista defineix la gira actual com el resultat de veure créixer el seu fill i la seva evolució com a artista al seu costat. Dinosaures, calamars robòtics, màquines del temps, pianos voladors i mims bilingües són algunes de les inspiracions del nou disc d'Ara Malikian.
El Carnaval de Palamós recupera avui el concurs d'exhibició de comparses, un acte singular d'aquesta festa al municipi i que no es feia des del 2020 a causa de la pandèmia. Ens ho amplia Carles Ribas des de Ràdio Palamós.
El cap de setmana del Carnaval de Palamós es tanca avui a la nit a partir de les 8 amb la recuperada exhibició de comparses a la nau dels 50 metres. Completa un cap de setmana intens en què el Carnaval ha demostrat que després de la pandèmia està més viu que mai. Queen Follon és la reina del Carnaval de Palamós.
Unes setmanes molt intenses, però bueno, almenys les ganes, estem cansades però contentes. I això, no?, també que és com per totes les edats, o sigui que t'hi trobes a la teva mare, a la teva àvia, no sé qui, al teu cosí petit, vull dir que és com, és això, és com algo per tot el poble, saps? I és bonic. És que crec que és tot en general, crec que serà molt més diferent, o sigui, serà un altre tipus de visió, no? O sigui, ara és com tot molt vinga, 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 i després ja serà més gaudir. I...
Després de l'exhibició de comparses, al Carnaval de Palamós li quedarà només l'enterrament de la sardina, aquest proper dimecres.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona cau per 72-73 davant del Lenovo Tenerife i es queda a les portes de la final de la Copa del Rei de bàsquet.
La penya no podrà complir el seu somni de plantar-se a la final l'any que se celebra l'Olímpic de Badalona. Un tap de broma i tis a Parra en l'última acció del partit va acabar amb les il·lusions del conjunt local que va anar per davant durant tot el partit gràcies a la inspiració de Félix i de Parra. Al final del partit, Carles Duran reconeixia que no havien jugat tan bé com els hauria agradat.
Hi ha hagut moltes coses. L'última, els dos últims atacs nostres, són moltes coses. I en un partit molt, molt ajustat, doncs al final sí. Però insisteixo, hem intentat jugar el nostre millor bàsquet. És veritat que no hem jugat tan bé com ahir, però també perquè el rival doncs, no ens ho ha permès i perquè també juguen bé.
Duran ha volgut felicitar l'Unicaja i el Tenerife i ha volgut posar en valor el cartell de la final, poc habitual, ha dit, en els últims 15 anys.
El Barceloneta s'imposa al Jordan Split per 8-6 a la Champions masculina i es manté co-líder del grup A amb Waterpolo.
Comença la segona volta de la Champions amb una nova victòria catalana. L'Atlètic Barceloneta va imprimir ritme en el seu partit apuntant-se a un primer parcial de 4-0 en el primer quart. En canvi, van protagonitzar una segona part carregada d'errors i es va limitar a mantenir l'avantatge gràcies a la seva solidesa defensiva.
I encara en waterpolo anem en directe fins a la piscina del Club Natació Terrassa, on el Sabadell i el Mataró es disputen hores d'ara la final de la Copa de la Reina. Les sabadellenques busquen el seu 18è títol de la Copa de la Reina, mentre que les mataronines volen revalidar el triomf de l'any passat, precisament davant del Sabadell. Allà hi tenim el nostre company Miqui Romagosa. Bon dia, Miqui.
Què tal? Molt bon dia. Doncs ara mateix en joc aquesta final, aquesta espectacular final, amb victòria de moment per un gol per al conjunt de l'Astralpuls Sabadell a falta de 5 minuts per arribar al final del partit en un primer quart on l'avantatge era mínima pel Sabadell. Hi ha hagut remuntada del Mataró amb un parcial de 0-3 i pràcticament calcat amb un 4-0. S'ha posat el Sabadell per davant i ara en aquest últim quart doncs el conjunt del Mataró que domina aquest quart per 0-1. Per tant, només un gol de diferència a falta de 4 minuts 50 per saber quins són les campiones de la Copa de la Reina 2023 aquí a Terrassa.
Moltes gràcies, Miqui. En hoquei, el Voltregà, després de 5 jornades consecutives perdent, buscarà la victòria aquesta tarda contra el Caldes. Ens ho explica Pep Portet des de Ràdio Vic.
Bona tarda. El Club Patí Voltregà Ester Motor rep aquesta tarda, a partir de les 4:05, el recamp Làser Caldes, en partit de la 19a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Els osonencs són a la part baixa de la classificació i encadenen 5 jornades consecutives perdent, tot i jugar bé i tenir opcions en la majoria de partits. A l'altre costat, el Caldes ha guanyat 2 partits i n'ha empatat un en les 3 últimes jornades. Lluís Teixidor, tècnic del conjunt de Sant Hipòlit, tindrà tota la plantilla a la seva disposició i confia poder redreçar la delicada situació en què es troba el Voltregà. Recordem, viu a Europa, però patint en aquesta Parlem Hockey Lliga.
La delegació catalana s'apunta 3 títols en la segona jornada del Campionat d'Espanya en pista coberta d'atletisme que s'està celebrant a Madrid.
Jael Bestué en 60 metres, Adelma Echal en 3.000 i Jaime Guerra en llargada es van imposar amb 3 actuacions per emmarcar. Bestué va rebaixar el seu rècord català 4 segons a les semifinals i es va convertir en la segona velocista espanyola més ràpida de la història. Mechal es va emportar la seva desena corona i es va guanyar l'ovació del públic. El tercer or va ser per Jaime Guerra, que va dominar el concurs de salt de llargada des del primer intent. A banda del triplet d'ors, Pol Ferrer va ser segon en heptatló, Aleix Pi, segon en perxa, Bernat Canet, tercer en 60 metres i Nayara Estanga, tercera en triple sang.
I tornant a l'hoquei, el Vilassana i el Generali Palau segellen un empat a 1 per mantenir el liderat del grup A a la Lliga Europea Femenina.
Els dos equips arribaven empatats a punts i seguiran així una posició beneficiosa, ja que d'acabar així la fase de grups es classificarien els dos. Pendents de jugar encara amb les seves companyes de grup, el portuguès Académico de Feira es troben 5 punts per sobre i a totes les opcions per avançar a fase.
Per la seva part, el Cerdanyola cau per 2-6 a casa contra el Benfica.
Les vallesanes es compliquen la vida amb una nova derrota europea, tot i que mantenen la segona posició del grup D, que els permetria passar de fase. Les portugueses han dominat durant tot el partit i amb aquesta victòria s'han assegurat la primera posició. Els gols de Valverde i Ferron han servit per retallar distàncies, però han estat suficients per desarmar el Benfica.
I en futbol sala, el Barça perd contra en l'icònic partit, en l'icònic clàssic contra el Pozo Murcia per 2-3.
Els murcians s'han avançat 3 cops en el marcador i han decidit el partit en una primera part no gaire bona pels blaugranes. El 2-3 ha pujat al marcador abans de la segona part. Tot i provar-ho amb ganes en el tram final, la falta d'encert i el protagonisme del porter visitant han estat determinants per trencar la seva ratxa de 9 victòries consecutives en la Lliga.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El Triángulo de la Tristeza, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes i una de les candidates a endur-se una estatueta als Oscar. També s'estrena Elles Hablen, també nominada a la cursa de Hollywood, i una de superherois, Ant-Man i la avispa, Quantumania.
¿Y qué? ¿Esta audición es para una marca avinagrada o para una alegre?
Es para una marca avinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí! ¡Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M!
Guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, El Triángulo de la Tristeza és una sàtira protagonitzada pel Cal i la Iaia, una parella de models i influencers que són convidats a un iot de luxe. Mentre la tripulació es preocupa que no els falti de res als rics convidats, el capità es nega a sortir de la cabina. Tot plegat farà un gir inesperat quan una tempesta posi en perill el confort dels passatgers.
Esto pinta mal. Esto pinta pero que muy, muy mal.
Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas.
Protagonitzada per, entre d'altres, Frances McDormand i Claire Foy, Elles Hablen ens trasllada a una colònia religiosa aïllada al vell mig de Bolívia. Allà, un grup de dones lluiten per reconciliar-se amb la fe després d'una sèrie d'agressions sexuals comeses pels homes de la comunitat.
¿Cómo te sentirías si en toda tu vida nunca hubiera importado tu opinión?
Has perdido mucho tiempo, como yo. Pero podemos ayudarnos.
Ant-Man i la avispa, Quantumania, recupera el personatge del Venjador Minúscul. En la tercera pel·lícula de la saga, Ant-Man i la avispa exploren el regne quàntic. Allà interactuen amb criatures estranyes i acaben participant en una aventura que els porta més enllà d'allò que creien possible.
No necesito ganar. Pero los dos debemos perder.
La xarxa de comunicació.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Un accident a Cassà de la Selva deixa una persona ferida crítica i 3 més en estat menys greu. El cotxe en el qual viatjaven hauria sortit de la via i hauria topat contra un arbre al punt quilomètric 16.7 de la C-65 al seu pas per aquest municipi del Gironès. Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona. El sinistre ha provocat afectacions en la circulació i ha obligat a habilitar un pas alternatiu. L'accident ha tingut lloc sobre 2:15 del matí i ha mobilitzat 2 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. I avui, el 19 de febrer, és la data en què va néixer el futbolista professional Justin Faixano, un símbol de la lluita del col·lectiu LGTBI. Va ser precisament la pressió per haver-se declarat obertament homosexual el que el va dur a suïcidar-se l'any 1998, als 37 anys. I és en aquesta data que avui se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en el futbol i en extensiu a la resta d'esports. Per sensibilitzar la ciutadania